sàpigues que tots els dimarts a les 10 del vespre
envidia, tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí.
Endívies, el programa d'entrevistes
amb David Baret i Josep Casà, que no t'ho hagin d'explicar.
Bona nit, amigues i amics, benvinguts al programa Endívies, una nit més, un dimarts més.
No és un dimarts més.
No? Bona nit, amics i amigues, i benvinguts al programa Endívies, un dia més. Avui és el dia de Sant Antoni, això ho podem dir, David?
Sant Antoine Abat.
David Baret.
Digues.
Per Sant Antoni Abat volem el típic tortell formar en la taula en ell en dia tan assenyalat.
Meritxell.
Des de l'antigó era sempre el cavaller ben mirat com el primer símbol d'honor i tradició. I si no rimo és perquè no bo. I si et surt la figureta seràs cavaller d'honor nombrat, medalla i cinta col·locat en aquesta festa distreta, que és la festa dels paletes. No!
De Sant Antoni,
no dels paletes, eh? Ja ho saps que Sant Antoni dels paletes és un altre dia?
N'hi ha dos, sí.
Encara...
Saps quin dia és? El juny.
Pel juny, Sant Antoni dels paletes. I avui era Sant Antoni Abart, no?
Abat.
Abart.
Abat.
I et Abart.
Ja feia temps que no parlàvem per la ràdio.
Sí, no, i ara feia dies que...
Des de l'any passat.
Potser per uns problemes de censura, no? Tal com vas a Arguir.
I aquells bolos
que vam tenir.
Garriga, Santa Perpètua.
Santa Perpètua.
Cardedeu, Sant Celoni, Santa Maria Palautordera.
Sant Fost, de Capcentelles.
Cantoni Gros.
Sí, sí, anem de bolos.
Riu Primer.
Bueno, encara no hem presentat el nostre convidat, però el nostre convidat d'avui... prou que l'hem fet esperar uns quants dies.
Dues setmanes,
ni més ni menys.
I ve de lluny.
A l'Olo.
Com? A Pont de Minyó.
A Pont de Minyó?
Oui, oui.
Il vient del Pont de Minyó.
Otro.
No em renyi. Tu saps què va dir la Meritxell?
Digues.
Que m'he engreixat.
Sí, home.
Però desmesuradament. No m'ho ha dit desmesuradament.
No, és que abans fèiem el programa els tres aquí dins i ara dos estem a fora i tu dins. Per l'espai.
Ah, sí, sí.
La Meritxell Martí és la nostra...
Tècnica d'estudi.
Aquí saludem.
En el dia de Sant Antoni. I aquí el David i jo ens anem administrant aquest doble B, un whisky select blend, que diu això. És horrorós, eh?
Sí. Saps on està elaborat?
Digues.
Carrer Abascal 42, Madrid.
Sí, home! Bé, avui tenim amb nosaltres i... un personatge entranyable pels conductors d'aquest programa.
Un amic.
Ell veureu que és un personatge polifacètic, perquè de la mateixa manera que escriu un diccionari, el diccionari italià-català,
català-italià,
doncs mira, com aquell qui no vol la cosa es posa a córrer o a competir al campionat d'Europa de motos clàssiques. És així.
El Dakar de París, que en diuen.
Això mateix, ell és ni més ni menys que Jordi Fornes. Bona nit i benvingut.
Hola, bona nit.
Jordi Fornes i Prat. O Prat, Prat.
Prat, Prat.
I Prat.
Veí de Gallifa.
Això mateix.
Fill de Gallifa?
No, de Barcelona.
De Barcelona. I què hi fas tu, Gallifa?
Doncs mira, ja, ara potser sí que sap que quasi bé soc de Gallifa, ja.
Sí?
Fa més anys que visc allà que no pas els que vaig viure a Barcelona.
Tens la residència fiscal a Gallifa?
Totes les residències.
Presenta'ns a Josep Fornes. Josep, un amic,
no, en Jordi
un perfil.
Fornes. El perfil del Jordi Fornes, jo no, és que no sé mai com catalogar-lo, perquè les vegades que jo he parlat i he coincidit amb ell, sobretot coincidim a les nits de jazz a Sant Feliu.
Mm-hmm.
Coincidim a la nit, en el petit local aquest que hi ha al centre cívic, i que em sembla que ja no hi faran més jazz perquè el pressupost no els arriba, o sigui que se'ns acaba això.
S'ha acabat.
Però doncs bé, coincideixo amb ell, coincideixo amb el mercat de Sant Feliu a plena llum del dia, o sigui, el Jordi també surt de dies, I jo també. I jo no sé com definir-lo, jo no sé si tu ets un... tu ets periodista,
també faig,
Jordi.
També he treballat de periodista. Sí.
Has treballat de periodista. Has estat en una important publicació del món del motor, que era el...
Luike Motor Press.
Ah, sí, Luike és
la societat,
no? Sí, que fan, fan l'autopista, el solo moto, bueno, aquesta...
No, fan el motociclisme.
El motociclisme.
El motociclisme, jo concretament treballava a La Moto, que era una revista mensual.
Aquí veus, motos com passen. Efectes especials de la Meritxell. I,
Martí.
I bé, doncs això, que tu ets periodista, el fet de que quan vas fer publicar el diccionari aquest, que em sembla que encara és l'únic que hi ha, no?
No,
no ja n'hi ha més.
Sí, ara han sortit en noves edicions. I aquest, de fet, no es pot tornar a reeditar perquè un que està fet en un mètode ja totalment de passat, de fotolits i tot això, doncs ara ja no és...
S'hauria de tornar a copiar manualment.
S'hauria de tornar a fer tot per digitalitzar-lo.
O sigui que ara aquest diccionari que jo el vaig comprar el seu dia i que tinc a les meves mans, això ja és un incunable, diguem-ne. Sí, és de l'any 81.
Sí, es pot dir que sí.
La gramàtica italiana.
I jo et diria, i per què italià i no bielorrus o francès?
Home, perquè jo tinc bons coneixements de l'italià.
A què es deu?
Que ja vaig anar a l'escola italiana des de ben petit, des del jardí d'infància.
Per voluntat dels pares? O...
Sí, evidentment, clar, aquella època no, no ho vam preguntar.
No hi havia poder de
decisió. No, però el que no hi havia era massa on escollir, no? O tenies l'escola oficial...
Pública.
O bé havies d'anar a alternatives doncs, foranes, no? Anglès, alemana, o en aquest cas van triar l'italiana. Això li hem de preguntar amb ells si de cas...
No, no, passem per tant, italiano.
Si vols en parlem, parlem en italià una estona.
Si capaç,
és que aquest
si
programa
parlar italià,
no? No sé si t'havíem advertit.
Possiamo.
Possiamo.
Siamo più di umore.
Non so se gli ascoltanti saranno d'accordo.
Sono tutti intelligenti. Sono tutti intelligenti.
E trovo che il tuo accento
sarà vero.
È un punto di Sorrento.
Madrone, il ristorante di Caldas.
Sì, è l'unica, diciamo, per arrivare qui.
Sì, non è vero.
Accidenti a te. Això m'ho vas explicar tu, no?
Ah, sí?
Accidenti a te, que és com un insult, eh?
Que no, vol dir? És allò que tinguis una desgràcia.
Així tinguessis una desgràcia.
Així caigui un totxo al cap, per dir-ho.
Sí, sí, sí. Accidenti a te.
Que tinguis un accident.
Maledetto!
Santissimo Padre. Beato.
Molt bé, doncs molt bé. El diccionari italià-català, català-italià. I després d'això has publicat alguna cosa més, diguem-ne, a nivell... Científic, literari?
No, en aquest nivell és peça única.
Com se't va ocórrer?
Bé, va ser l'editor que tenia una col·lecció de diccionaris de català i d'altres idiomes, tenien l'anglès, l'alemany, i em van oferir...
Ja hi col·laboraves amb aquesta editorial? O?
Sí, però no des del... No fent-hi diccionaris, sinó que feia les cobertes dels llibres. Feia el disseny de les portades.
És veritat el tòpic que quan fas un diccionari italià-català, català-italià, només has de treballar la meitat?
No, està
és
fet.
És a dir, que clar, fas italià-català i l'altra part ja...
No, jo, almenys aquest, jo no sé com ho fan els altres, però jo aquest l'he fet de cap a peus una part i després de cap a peus la part contrària.
I s'entén?
Suposo que sí, perquè s'han fet 4 edicions.
Ah, molt bé.
Suposo que es deu, poc o molt, doncs, deu haver agradat. O deu haver convingut, perquè com que no hi havia d'altre tampoc, no?
4 edicions?
Sí.
Quin any va ser la primera?
Sembla que és del 81.
Jo tinc l'altre, la primera.
81. Ja
81.
81.
Ja veig quin color que ha agafat ja.
81.
De suno uso y disfrute. A l'any 81. I aquí diu, mira, la presentació...
Caríssimi.
Questo diccionario contiene...
Dimmi.
No, és en català. Aquest diccionari conté...
Hi ha la presentació en italià, també.
41.000 veus, de les quals 21.700 corresponen a català italià i 19.400 a l'italià català. Bam, 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 i signa l'autor Gallifa, desembre del 81.
Pues aquest llibre hauria d'estar en un lloc il·lustre de la població de Gallifa.
Bé, no, que jo sàpiga que no hi ha museus encara a Gallifa.
No tenim museus. Cada casa és un
museu. Digue-li al Gardi que en vés de fotre aquells tubs que fa, que et fes, ja t'hauria de fer un monument. Amb una moto. Estaria bé, no?
Monumenti.
Un monumenti.
Hi ha molts motoristes a Gallifa.
És veritat,
monuments.
Què seria la teva altra segona passió, després dels diccionaris?
Home, els diccionaris no ho consideraria jo la meva passió.
Va ser la manera de forrar-se.
No, de forrar-se ni en conya, però almenys de viure un parell d'anyets mentre l'anava fent.
No, encara no estic. Vagi passant-me la mensualitat, sisplau. Prego.
Diguéssim que va ser la primera feina que vaig fer vivint a Gallifa.
Llavors ja estaves com a periodista col·laborant?
No, això va ser previ a lo del periodisme. El periodisme ho vaig fer, va ser una cosa més recent, de l'any 90, i això és de l'any 80.
Bueno, avui parlarem amb el Jordi de...
Tanti cose.
Del diccionari n'hem parlat.
Tante. Parlarem... Parla bé, Josep, si vols fer servir.
Parlarem de les motos, també, però això quasi bé ho tocarem cap al final. Però ell ve amb una idea de... i bé, i que jo comparteixo i tu també, David, no? Avui de que ens parlarà d'un escriptor, em sembla que era empordanès,
sí, de Figueres.
De Figueres, d'Olofeu, que el d'Olofeu va fer uns llibres, tots ells teòrics, molts teòrics, té unes teories importants i per segons qui tremendes. Per exemple, pel militar aquell, com es deia aquell, el Mena.
La teoria, te pega do ioia.
Te pego do ioia con esta teoria que t'hi cagui. Saps? Segurament. Doncs la teoria, en fi.
Aquella que està... de que si entren per la diagonal.
No, està absolutament quantificada i demostrada i tal i qual, és la independència dels països catalans, de Catalunya. I això el Jordi ens ho explicarà bastament, perquè en l'escriptor aquest, en Deulofeu, em sembla que els llibres, o no sé si tots o alguns dels llibres que ell va publicar, van estar finançats per...
No, a veure, concretament un.
Un.
Aquest, el de... que és un resum, és un llibre de col·lecció de butxaca, l'editorial Pòrtic. I aquest sí que és un llibre escrit per l'Alexandre Deulofeu, que es va publicar, diguéssim, de forma majoritària, perquè la majoria de llibres els autopublicava ell mateix.
Com acostuma a passar.
Sí, com passava aquells temps, i més a l'època que ell es va trobar, doncs, després de la Guerra Civil, va estar exiliat, es va tornar, etc. Però, evidentment, facilitats de publicació dels seus llibres no en tenia. Llavors, aquí a Pòrtic sí que es va publicar aquesta forma resumida. I ara, recentment, hi ha hagut el seu net i el Juli Gutiérrez, que és un historiador, que també han tornat a publicar un resum, que més o menys suposo que, a part de basar-se en el resum anterior, com que hi ha el
net, sí, perquè el veig més prim.
Sí, sembla més prim, però sembla que la lletra és més petita. Però vaja, són de... més o menys ven a dir una mica el mateix, tant l'un com l'altre. I clar, jo és l'únic accés a informació que he tingut en aquest tema, no? Ja m'hagués agradat, doncs, poder també consultar altres llibres del Deulofeu, però que, clar, evidentment, doncs,
és difícil.
Jo no sé on es poden trobar, no? Seria interessant que es poguessin reeditar aquesta mena de llibres, perquè les seves teories són molt interessants.
Sí, presenta una mica en aquest Deulofeu.
Avança'ns unes teories.
No les teories, sinó una mica la biografia
del
Deulofeu. Què era en Deulofeu?
Ell era farmacèutic.
Alexandre Deulofeu,
sí. Ell era farmacèutic de Figueres. Tenia allà una farmàcia. També estava ficat en política i fins i tot va ser alcalde republicà de Figueres, em sembla que l'últim. I la seva passió era la història. I llavors ell va viatjar molt per tota Europa buscant les dades que necessitava per les seves teories. I tant abans com sobretot després de la guerra aquí, mentre estava exiliat, doncs va fitava per anar a diferents arxius de capitals europees. I va construir totes aquestes teories sobre la matemàtica de la història, no? I va constatar que els pobles, les civilitzacions tenen els seus períodes i que tots al cap i a la fi acaben durant més o menys el mateix. Hi ha unes dates promig i que d'allà no passa la cosa, no?
I aquí com estem?
Bueno, a veure...
Segons el que... Estigueu al cas, aneu a la caixa de matrer els calés.
Caldrín i roig no valdrà.
Ell va calcular, estudiant les civilitzacions antigues, l'egípcia, la sumèria, és a dir, la mesopotàmica, la grega, doncs va estudiar quan havien durat aquestes civilitzacions i llavors va donar compte de que totes en el fons duraven el mateix.
500?
5.100 anys.
5.000?
Cada civilització.
5.100 anys.
5.100 anys. I que en aquest període...
500 i 500 i 500.
Quantes vegades?
5.100 anys. I llavors, en aquests períodes...
5.100 anys.
Una civilització,
Que això amb euros seria...
Va.
Com l'Egípcia, per exemple. L'Egipte actual no té res a veure amb la civilització egípcia clàssica, diguéssim, dels faraons i les piràmides.
La gent que se'n va a Egipte enganyats...
són, allò és, són una altra gent que no tenen res a veure, perquè és una civilització extingida. Perquè ja va complir el seu cicle de 5.100 anys i per tant s'havia d'extingir i no hi havia altra. I ara hi ha una gent allà que es, diu, es diran egipcis, però que no tenen res a veure amb els,
i per tant,
amb la civilització egípcia.
No parlem dels catalans encara. I els espanyols no estarien ja extingits, la civilització espanyola?
Jo ara he sortit
d'allò, se ponia el sol, tal i qual,
és que, a veure, la civilització, Espanya no seria una civilització.
Jo ara he sortit de casa i no he vist a ningú pel carrer pensant...
Els dimarts s'extingeix Sant Feliu, no fan falta 5.000 anys, sinó, tots els dimarts queda extingit totalment.
Persiana avall,
xapen.
Espanya seria un imperi, si de cas.
Un imperi, sí, no una civilització, clar.
Cada civilització té, té tres imperis, i els famosos tres imperis egipcis correspondrien cada un a una de les tres, de les, dels tres
processos. El baix, el mitjà i l'alt.
Nosaltres formem part del romà, que diguéssim.
Nosaltres som de la civilització occidental, sí, romana.
I seríem el tercer imperi, si dius que són tres.
A veure, cuidado.
Si algú, que tot això si algú vol, li vol portar la contrària, que truqui. Sí. Perquè nosaltres...
Veure, tot això és bastant complex, perquè tot està entrellaçat.
No, però la gent que ens escolta és llesta, són llargs.
Ja ho suposo.
No, perquè és un programa cultural, bàsicament.
Pensa que els que no escolten ben del pla... La sèrie aquella ens escolta.
No, aquesta no, jo no, això no ho sé.
I molts l'enregistren, eh? Vol dir que tot el que diguem...
Doncs, a veure, tot està entrellaçat, no? A veure, no és, és més complex, diguéssim. Perquè els imperis, les civilitzacions i els imperis són com una onada que es va transmetent. Per exemple, no sols hi ha l'imperi espanyol, hi ha el francès, l'anglès i l'alemany. I són, són onades que han anat passant.
Tsunamis.
És com tsunamis. I cada imperi també té el seu, la seva durada. Que són 550 anys de promig.
Jo, veus, jo tenia el cap a lo dels 500 quan he dit 500 i són els imperis. Els
saps com els hi diuen? Bin Ladens.
Pujua.
Els de 500? Perquè no habita nadie.
De bitllets de 500. És que ets dolent, eh? Tot ho barreges amb la no, banca. Home, no. Tot ho fas venir bé pel rotllo la banca.
No, home, no.
És lamentable, això. Ara, quan ja portem un quart d'hora i fem els quatre talls habituals al nostre programa, que és per la publicitat,
la Meritxell Martí.
La Meritxell ens posarà un tema d'una persona, d'un cantant,
que ha viscut
totalment antagonista.
Té 500 anys.
Antagonista no el deu la feu, però t'asseguro que la nit i el dia. No és ni més ni menys que un tema de El Fari.
Entre en una discoteca... Soy tímido y me asusté, pibita que con 15 años y los chavales también hablaban de cosas raras, de lo cual no me enteré. Les diré lo que decía, les diré lo que decía, por si saben lo que es. Quédame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón. Dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón. Sin saber cómo y por qué, con el aroma del humo, yo también me coloqué. Me dijeron los chavales, ven acá y aplástate. Le pegué a la mandanguita, le pegué a la mandanguita, se acabó mi timidez. Quédame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón. Dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón. A buscar mi chirifú, mira si me pongo bien, que creo que soy kung fu. Lo mismo en Valladolid, Toledo que Salamanca, todo el mundo baila ya, todo el mundo baila ya, el ritmo de la mandanga. Quédame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón. Dame la mandanga y déjame de té, dame dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón, dame la mandala y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón.
Sintonitza Ona Codinenca, al 107.2 FM.
Això del doble B aquest que em dones, no sé si durarà un imperi o una generació.
Ens extingirà.
Però això ens acabarà matant com les rates.
Ona Codinenca.
Morirem com les rates.
107.2.
Fars de cendra.
Ja porta un any, Ona Codinenca.
Ja porta un any?
Diu, te lo juro por la ceniza de mi madre. Diu que no està muerta, però fuma mucho.
Que burro. És que té uns xistes.
És que no es pot fumar ara, Meritxell.
Es passa els dematins.
No es pot fumar.
A la banca tradicional, diguem-ne.
Diu, vosaltres d'on sou? De la banca G.
Ai.
Bueno.
Estem va, seriosos aquí amb el nostre convidat, en Jordi Fornes i Prat. I estàvem parlant del tema de les... de lo que vale un pene, lo que dura una civilització,
civilització.
Una civilització. Jo deia això de la civilització espanyola, que no és civilització, és un imperi. I aquell que deia Albert Lange, l'austrohúngaro, aquest també ho va ser, no? Sí, i clar, potent de veritat. Eh?
Evidentment. Però és un exemple d'imperi extingit.
Uh-huh. Ah, exacte.
Bé, recentment.
Llavors, a l'imperi espanyol extingit...
No encara, però,
no encara,
però ja li falta poc, diguéssim.
I és imperi gràcies als Borbons?
No, a veure, els imperis es formen d'una manera federal. Normalment és una associació lliure d'altres estats o altres pobles que decideixen confederar-se per motius diferents. En un cas poden ser per motius d'herència, del que sigui, però el cas és que aquests imperis, com ara, per exemple, s'està formant la Unió Europea, la Unió Europea en el futur pot ser un imperi. S'està formant de forma voluntària i federal, que és com es formen els imperis.
Com els Estados Unidos d'Amèrica.
Exactament.
Ha costat, per això, el tema de la Unió Europea.
Està molt inicial, vull dir, encara no es pot considerar que sigui
perquè hi ha gent que li preguntes què és la Unió Europea, et diuen l'Erasmus i el Ryanair. És per ells, això, la Unió Europea.
Sí, és el que uneix més el
Ryanair. I quan vas cap a la Junquera, que hi ha tota aquella estructura que està caient, de color carbassa,
sí, és horrendo.
Barreres amunt.
I la història ho confirma, és a dir, la unió dels pobles hispànics va ser pacífica inicialment. Després, quan va venir la segona part de l'imperi, diguéssim, té dues fases. Tenen dues fases i les seves crisis i tal i qual, que ho descriu en Déu
lo feu. No?
I a la segona part, la primera part és federal i la segona part és absolutista, centralista.
I per on creus que petarà tot
ara
això?
Ara estem a la part absolutista, però anem cap al final ja.
Ara estem a la part absolutista?
Sí, clar, ja fa temps que dura. Des del 1700 cap aquí es van acabar el tema federalisme i es va imposar...
Des del Felip?
Des d'en Felip V. Es va imposar la línia dura, diguéssim, de centralisme. Com passa en tots els imperis, tots els hi va passant el mateix. Vull dir, la història es va repetint, efectivament. El que és interessant de l'estudi del Deulofeu és que ell posa els terminis en els quals es repeteix.
Digues com es diu el llibre aquest del Deulofeu.
La matemàtica de la història.
La matemàtica de la història, pels que el vulgueu... comprar,
editat per l'editorial Llibres de l'Índex, Neopàtria, volum 06, i bueno, és un llibre de butxaca que s'ha de llegir.
Creus que n'hi ha prou amb un llibre de butxaca, Jordi, per poder resumir-ho justament en un llibre de butxaca tot?
A veure, resumir-ho sí, ara bé, donar totes les claus... Jo, clar, m'hagués agradat tenir accés a més obra del senyor Deulofeu, no? Però tot això és bastant complicat. Si aquests que han fet el llibre doncs, tenen
però,
més accés, podrien ampliar-ho.
Però va escriure coses sobre el claustre de no sé què o el monestir...
Sí, perquè va estudiar el romànic.
Ja.
Perquè el romànic com a expressió cultural de la cultura occidental. I va arribar a la conclusió que el romànic és català. Que el temple romànic més antic és el de Sant Pere de Roda i que d'allà s'expandeix a tota Europa, a tota l'Europa occidental, tot el que conforma la cultura occidental.
Hi havia la Imperio Argentina, que era la cantant, no?
A veure, ell va fer previsions ja abans de la Guerra Mundial, va predir que Hitler no guanyaria la guerra, va predir la caiguda de l'imperi soviètic abans de l'any 2000.
Ara aquestes coses a pilota passada, tu creus,
però ell ho va dir-ho.
No, però ell en aquest moment segur que animal.
Però segurament que ho predien, doncs n'hi havien 400.
Sí, llavors, a veure, ell llavors no se l'escoltava ningú, llavors ni després. Però ell en els seus llibres ja havia fet aquestes previsions.
Déu-n'hi-do.
Escolta, i a nivell números, a veure, explica això, torni, aprofundeix amb la...
Sí, la gent.
Allò de dir, 500... 5.100 anys.
Sí.
Què? Digues.
Què de què?
Què, home?
A veure, passen tres períodes.
Ara.
Les civilitzacions en aquests 5.100 anys, no? Aquí ell fa una... té una descripció cronològica, veus?
Quants números?
Els tres períodes calculats, de cada període té els seus centenars d'anys, i inclou cada un dels tres imperis en cada un dels períodes.
Bueno, i així és el de Catalunya
independent,
què?
Si l'imperi espanyol, quan els imperis s'acaben, es desmembra, es desmunten, o s'autodestrueixen o són destruïts, una de dues. Pot ser per efectes d'un imperi exterior que els pugui atacar, i si no es dona aquest cas, doncs s'autodestrueixen ells mateixos, es desmunten.
O sigui que aquí a Catalunya passarà una mica com Sant Feliu, que va comprar la independència de la baronia de Montbui, es va empobrir i al cap de dos anys es va desmuntar. Passarà el mateix aquí o no? Bueno, t'ho dic perquè van així, tal com ho expliques, no? Si s'està desmembrant l'imperi, l'altre dia per això van batejar la...
Aquí Sant Feliu sempre hi ha hagut molts burrets.
Sí.
Sobretot per Sant Antoni.
L'altre dia van batejar la... aquella noia, la...
La Leonor!
La Leonori.
La
casa Leonori.
Sí.
És com...
difícilment arribarà a reinar aquesta noia, sembla, no?
De veritat?
No la veus.
A veure, sí.
No li veus, tu?
Li veig difícil. Però, clar, si l'imperi espanyol de 527 anys a dia d'avui, any d'avui, segons els càlculs que
us feu, estàs fotut.
Doncs clar, n'hi queden pocs, 550 és el mig.
Aquesta noia 550 anys no crec que visqui.
No. De 527 al 550 no en van gaires, saps què vull dir?
30 anys, clar, aquesta noia arribarà...
30 anys, això seria la de promig, n'hi ha que duren més i n'hi ha que duren menys, oi? Quan tingui la... en una edat difícil.
El paro. ETT i cap al McDonald's.
Cap a l'ETT, de torno al Manpower i anar marxant. Leonor, dime! A veure, jo traig una demonya! Tira-te'm a veure una demonya! Leonor, dime! Dios! Bueno, digues, David,
m'agafa...
Què tens?
No, per Leonor, que la veig era molt, molt tímida, molt reservada.
Sí, sí, sí.
No va dir res.
Va menjar abans de prendre la confirmació aquesta. Ho posava en lectura. Diu, antes com... No, és veritat, és veritat.
T'ho va confirmar.
Sí. Doncs bé, estem aquí doncs amb Jordi Fornes i hem dit que ens guardem per després la faceta aquesta de les emotos. I dintre de la família del Jordi, Jordi té un tiet...
Que clar, perquè tothom fa les coses per algun motiu.
Un oncle, no un tiet, un oncle, que és en Jordi Fornes. I que jo li havia vist portades de discos als anys 60 llarg, 60-70. Sé que ell era un il·lustrador, feia disseny, dels pioners a Catalunya, a més... I es pot dir doncs que portades del, per exemple, del Serra d'Or, els discos aquests que diem d'Edixa, discos del Lluís Llach, discos de en fi, de tota aquesta colla dels 16 jutges.
Aquesta coberta de la Pau al Món també és d'ell.
Ah, exacte.
Aquesta coberta del llibre,
I cobertes de llibres, des de llibres d'edició en 62, d'altres editorials i tal, doncs són fetes pel Jordi Fornes.
El Jordi Fornes.
El Jordi, el que tenim avui aquí a l'estudi, ens ha portat inclús de l'obra més recent del seu oncle una exposició que fa en Jordi Fornes, oncle, Jordi Fornes
Martínez,
precisament a Agramunt, no?
Terra de Torrons.
I que fa doncs, uns quadres que a la meva dona li encantarien. Un d'ells, per exemple, és amb fusta, roba i pintura, i amb roba, per exemple, que surt del que és el marc del quadre. No? Em recordo una mica el Guinovart, no sé per què, però em recorda aquells collage que feia
collage.
En Guinovart. Mm. Però és bo, és bo, eh? Mm. Què ens pots dir d'ell, a part del que ja he dit jo?
Home, que té una obra molt extensa, que és un totalment desconegut. Bé, pràcticament desconegut,
ara.
Tot i que té algunes obres en museus europeus, mm-hmm. però aquí a casa nostra
no
coneix ningú.
Mm. Nosaltres tampoc, i la ràdio no ens coneix.
I té una obra colossal. Colossal i molt interessant, perquè clar, es veu tota l'evolució de l'artista, des dels inicis, que feia pintura més de pinzell, diguéssim, fins ara que ja està més de fent una cultura, una escultura, pintura, una cosa
més abstracta,
que se surt del marc, literalment, perquè les seves obres, els marcs no li agraden, i llavors ell traspassa els marcs i l'obra va per fora del quadre. És la tendència que té ara, és a sortir-se del marc.
Per tant,
bueno, quan dius que és un pintor, en aquest cas, poc conegut, és perquè voluntàriament ell ho ha buscat, diguem-ne.
Sí, és d'aquells pintors que no s'han sapigut vendre, potser també. Uh-huh. També ha viscut una època difícil, perquè clar, en plena postguerra la cosa no estava per gaires arts. Uh-huh. Llavors, tot i que ell es va buscar més o més la vida estranger, va anar...
No ha tingut un pitjor.
A Escandinàvia, clar, evidentment no ha tingut un bon...
Marxant.
Un bon marxant.
L'amic del Josep.
Uh-huh. Digues.
Però, en fi, l'obra que té és molt interessant. Realment val la pena veure-ho, perquè... té un estil molt propi.
Doncs des d'aquí us convidem a l'exposició que ja ha començat aquest mes de gener, que s'acaba a finals de febrer, el 26, i que la fan a Agramunt, a Lleida. Ara parleges un moment.
Això mateix.
I doncs, bé, nosaltres doncs, també hem volgut acostar, doncs, ja que el nostre convidat d'avui, excepcional, doncs, té aquesta virtut de tenir i aquesta sort de tenir un tiet d'artista, doncs llavors li dona aquesta font.
I la família tots catalanistes?
Sí, no? En principi sí.
No hi ha cap ovella negra?
Bé, no en parlarem.
Escolta'm, explica'ns una mica els viatges que tu feies de petit, si es poden explicar.
Ara pare.
Suposo que sí, no?
Sant Martin-le-Beau.
Ah, això mateix.
Sí, anàvem de viatge familiar, com si anéssim d'excursió, a veure en Josep Tarradellas a Sant Martin-le-Beau amb el pare, la mare, tots
dient...
els germans.
Josep Tarradellas,
sí,
no
dels... I Joan.
No dels
embotits.
Perquè hi ha gent que saps què vull dir.
Sí.
Casa Tarradellas, allà a Vic.
Sí. Ah, sí, Tarradellas, sí, allà dalt. No, no.
Què és això, avi?
El Tarradellas del ja sóc aquí.
Exacte.
Així és que... I com és que teniu vosaltres relació amb la família Tarradellas?
No, és una qüestió política, perquè el meu pare doncs, sempre ha estat posat en política des de tota la dictadura, i ell era un conseller polític del Tarradellas i regularment viatjava cap allà.
Per tant, el teu pare va ser un conseller i tu ets fill de conseller.
Bé, conseller, però no conseller com de la Generalitat, diguéssim.
Perquè la Generalitat estava
a
l'exili de donar consells.
Perquè ell no tenia govern, el Tarradellas. Era president
i
prou.
I què...
El meu pare sí que va ser després diputat del Parlament de Catalunya.
Diputat del Parlament de Catalunya. En parlarem després d'una petita pausa, Jordi, de...
Sí, però aquí. A mi m'agradaria que expliqués algun detall de Sant Martí.
Però ja n'explicarà.
Tindrà temps o no?
Ara sí, però ara hem de fer una petita pausa.
Que és la moitié.
Exactament, moitié, muy en detail. Alò, no hi fu, no hi
cuté.
Ara escoltarem doncs, un tema...
Martí.
Que també recordo una mica, és un tema una mica repressiu, perquè es diu In the Ghetto. Però la canta el Príncipe Gitano.
El Príncipe Gitano.
T'agradarà, ja veurem. No et treguis els cas.
On the calling great Chicago moon, baby Benny Charlie's moon is in the ghetto. Sido ni modri ti en grimo fin de que bebeto Pipon yo on de tai de chili gil pija e gil grovi on guillón mandé tu que lo que yo a mí a gui chubla y chusí de gui simple tenan buen angu de donde gu Hue de vuelte A de huelga en Heikiliti Bui, Reni Bus Plis Street Guay Brusin de Gegueto A de Hanga y Ben
Txuruan estruit nahi lehitxustu filik ifan txufeizin dege bebeto. Dekuan nei en depresion de jo malbrike akuei egizaik alestilikare giltuan estruit farjimau mamakrai.
Aquesta cançó, em recorda Nadal.
Come te po capici teu va bene.
Bon Nadal i bon Sant Antoni. Estàvem parlant amb en Jordi del seu pare, perquè doncs, en Jordi era conseller polític de, del president Tarradellas.
Jo no, el meu pare.
El seu pare, el seu pare.
No, com que dius el Jordi.
No, el Jordi del fill.
El Josep és el meu pare.
El Josep és el seu pare.
El Jordi és el meu pare.
El Jordi està aquí.
Jo soc l'altre Jordi.
És que, atenció, els Fornes...
Jo, Josep, ja saps totes les cases.
Jordi i Josep.
Bueno, la família Fornes...
Un moment. El pare, en Josep Fornes, hem dit conseller del president de la Generalitat,
José
Josep Tarradellas.
I...
Sant Martí Le Bon.
Què recordes?
Els viatges.
Els viatges, jo era petit. Però...
Tu eres petit. Allò per un nen és doncs, mira, un puro de cotxe, un puro de cotxe, a veure si em baixen, si s'acaba el viatge aviat, no? Perquè els cotxes d'aleshores... Doncs...
Bueno, teníem un 1.500,
carai,
el més gros que es podia tenir.
El més gros, sí, sí. Sí.
Bueno, només hi havia dos cotxes.
Em canvi el volant, em canvi el volant.
Canvi el volant, sí, sí.
Sí, sí, ons.
I anàvem tota la família, doncs, els quatre germans i els pares cap a Sant Martín, que quedava lluny. Eh? No...
Sí, clar,
nosaltres anàvem mirant el mapa, però ja ens hi passàvem tot el dia, ens sembla, viatjant. Llavors allà tenien una casa molt gran.
Estava a casa seva.
Sí, amb uns jardins molt grans, on tenien unes vinyes, una casa molt típicament francesa. I una espècie de mansió. I nosaltres estàvem per allà jugant, amb la filla del Tarradellas, que tenia síndrome de Down. I, en fi, corríem per allà.
Però no estava al cas del que deia el pare.
No, això no eren converses, nosaltres érem nens. Anàvem allà i coneixíem el Tarradellas.
Vosaltres més aviat emprenyàveu allà.
Sí, anàvem allà a fer ximarri.
Adéu!
I llavors quan en Tarradellas arriba finalment aquí, quan s'instaura aquí...
Veu anar a l'aeroport a rebre'l i...
La democràcia i tal, no et dona un lloc de confiança el Tarradellas?
No, però vam anar una vegada a sopar al Palau de Generalitat amb ell, ens va convidar a sopar. Tota la família vam anar a sopar allà un dia, una nit.
Si hagués sigut el Pujol, hagués dit Fornes, veniu, vinga, Fornes, passeu!
Allà al Palau dels Canonges, que havien de passar per aquell pont, que travessa el carrer, anar a la part residencial, on vivia ell. També havia estat va venir a Gallifa, a inaugurar la biblioteca.
De Gallifa la va inaugurar el president Tarradellas.
El meu pare tenia una biblioteca molt important, d'història de l'últim segle, d'història de Catalunya i d'Espanya.
I on està la biblioteca?
Ara és en va fer donació al Parlament de Catalunya.
Aha.
Ara fa part del fons del Parlament.
Documental del Parlament de Catalunya.
Sí. És la part principal del fons documental del Parlament.
Caram.
Actualment.
I com és que va donar la família, el Tarradellas ho va donar tot?
No, la biblioteca era del meu pare. Sí.
I després que el Tarradellas...
Ah, la col·lecció del Tarradellas. Sí, bé, ell va voler que anés a parar al monestir, suposo que perquè considerava que allà li guardarien bé.
Com veu viure la seva tornada aquí a la Catalunya?
Amb alegria.
Sí, clar.
Això és evident.
Amb esperança, no?
Va ser una època difícil també perquè no tothom estava tan d'acord com sembla ara en que tornés el Tarradellas. Pensava que era una cosa molt unànime, però poder en aquell moment no ho era tant. No?
En Pere Portavella sí que n'estava.
Sí, no, al final tots s'hi van posar d'acord i tothom va estar-hi, però d'entrada no estava tan clar.
I el teu pare ha sigut diputat al Parlament de Catalunya.
Sí.
M'imagino doncs, que ara, doncs, no sé quina edat tens tu, Jordi, però m'imagino que ara deu estar retirat.
Sí.
I com viu aquests moments aquest tennis que tenim a Madrid?
No, amb tranquil·litat. Amb tranquil·litat, vull dir...
Com ho veu?
Home, ell sempre ha sigut optimista. I no sé ara mateix com ho veu, però a veure, tot això són uns passos que encara s'han de fer i no... s'estan fent molts pronòstics, però serà difícil que algú l'endevini, I com quedarà tot plegat al final ja es veurà. El que és evident és el que deia abans, que el segons els càlculs del Déu l'Ofeu,
tu vas pel tema aquest,
és evident que el procés que està fent l'Estat espanyol és el que li correspon, i si tot va per aquest camí anirà molt bé.
Sí, això ja estava escrit, el que està passant.
Sí, perquè l'Estat espanyol s'ha de descomposar, l'Estat espanyol, l'imperi espanyol, perquè l'Estat espanyol és un imperi, com el francès, com l'anglès, com...
Però una cosa, el Déu l'Ofeu, l'Alexander, ja hi comptava amb el tema de la globalització i que al final, doncs, avui en dia les civilitzacions estan molt entrellaçades perquè hi ha molt trasbàs de gent cap aquí.
Bé, ell compta amb això precisament, amb aquesta globalització, perquè les seves idees també entrin en el món de la globalització i s'extenguin per tot el món, perquè ell pretenia arribar a la pau al món a través de la matemàtica de la història, no altra cosa, sinó la pau al món, perquè si els pobles i les civilitzacions i les nacions s'adonen de quin és el procés evolutiu que inevitablement es va produint, doncs no farà falta anar a les guerres i tenir patits aquests desastres, perquè doncs serà qüestió d'adaptar-se. Adaptar-se, cedir el protagonisme als que tinguin més empenta en aquell moment i els hi correspongui, i fer les coses civilitzadament. Per contenir els impulsos humans, perquè els pobles doncs són com tenen vida pròpia, diguéssim, no? I per tant, així com les persones doncs tenen la seva vida i el seu procés, doncs els pobles també.
En Déu l'Ofeu era com un profeta, que diria el Núñez.
Bueno, ell va fer els seus càlculs.
Tan poc que m'agradaven les matemàtiques i la pau que donen. Josep, t'has perdut, no? Perquè tu no matis mai, oi?
Digues.
Molt bé, doncs la veritat és que és un tema apassionant, perquè m'imagino que és un mai acabar, i sobretot si tu mires des del cantó de... Bueno, ja poden anar... Ladren luego cabalgamos, ja poden anar dient que això s'està extingint, saps què vull dir?
És que ho facin com ho facin...
Una hipoteca 50 anys, com que no s'haurà de pagar, no?
Només hi ha dues possibilitats, que es faci de forma pacífica o violenta. Si es fa de forma pacífica, és com s'està fent ara, a base d'anar donant cada vegada més autonomia, doncs ho tenirà molt bé i aquí no prendrà mal ningú.
El Déu l'Ofeu no...
Si es tanquen en banda i diuen, doncs aquí res de res, llavors quan vindrà...
El Déu l'Ofeu aquest, que aquí Sant Feliu hi ha un Déu gràcies, no sé si devien ser...
No, home, el Déu l'Ofeu a Barcelona hi havia una sastreria al Passeig de Gràcia, que potser són familiars del Déu l'Ofeu.
És possible.
Sí. I abans dels Déu l'Ofeu també hi ha una branca, que em sembla que són els mateixos de la sastreria, per cert, que són, diguem-ne, d'Acció Catòlica.
.com.
Sí, .com, sí. Hi ha una, no sé si es diu Rosa Déu l'Ofeu, així que és una... En fi, que havia sigut la presidenta de Càritas, si no recordo malament.
Va plegar ja.
I va plegar.
Aquest del Déu l'Ofeu...
que estic informat.
O t'ho inventes. No citava pas un tal Los Santos entre els que tocarien la pera.
No sé si havia nascut el Los Santos a l'època que el senyor Déu l'Ofeu...
Cada època en deu haver hagut algun, no?
Sí, evidentment.
Que ha jugat amb
el... Però el Los Santos es diu Jiménez.
I va estudiar a Catalunya. Se l'havia vist per Sant Feliu.
Perdona.
Can Vidal.
Sí, home. M'ho promets?
No t'ho puc prometre.
No, aquest era un que li deien el cojo. Que no era ell, era dels Candeles. Perquè és que el Los Santos aquest va coix.
Sí.
Es veu que va tenir una trifulca, de veritat,
Va quedar tocat.
I va quedar tocat amb una manifestació o alguna cosa així.
Pot aparcar tot arreu.
Sí.
Doncs no em parlava d'això. Sempre no haurà hagut d'aquests que juguen amb la llibertat d'expressió, no?
A veure, ell tracta els temes més diguéssim, vistos amb llarga distància, perquè els seus càlculs són de llarga distància. Quan calcula que una civilització té 5.000 anys, això són 4 dies. És de mal calcular, diguéssim, a més, no?
I aquest home és de l'any 1903.
I escolta, en resumir les cuentes, que deia aquella...
Que debo, traiga la cuenta.
Aquella dona de la neteja. En resumir les cuentes, el separatisme aquest es farà amb sang o sense? Com ho veus tu?
Home, jo espero que sense. Perquè primer estem a la Unió Europea, després estem al segle XXI, la humanitat poc o molt ell es queixa en els seus llibres que la humanitat no avança prou, perquè no es dona compte de quin és el mecanisme, com funciona, i que si el dia que se n'adongui llavors avançarem prou com per evitar doncs, tots aquests altabaixos, i que les coses es facin civilitzadament. Ara, ell diu que s'ha de respectar doncs, tots els pobles i totes les cultures.
I per tant, aquí a Espanya, quants separatismes hi han d'haver? És dir, els catalans,
gallegos,
els País Basc, els gallegos no són espanyols de tota la vida, no? Els gallecs.
A veure, segons les teories d'ell, l'imperi es descomposarà. I per tant, totes les nacions...
Totalment. Totes tots les... seran petits Liechtensteins.
Jo vaig passar una descomposició que no vaig poder...
Per cert, a Sant Feliu ara hi ha molta de... passa de descomposició.
Ja passa, ja passa.
Sí, sí. Però no perquè sigui dimarts, eh? Sí, que ja passa de descomposició.
Totes les nacions originàries que van fer l'imperi tornaran a anar pel seu compte. Galícia, País Basc, Navarra, Catalunya, Castella i potser Andalusia, que llavors, quan es va fundar l'imperi, acabava de ser annexionada. Perquè era la part àrab de la península encara. Quan, ja no, de la fundació imperial.
Ja no es dirà Andalusia, llavors, no?
Doncs això cadascú, suposo que sí.
I llavors tots els transportistes posarà transportes internacionals, no?
No, homenatge als camions.
No és com la fragoneta d'ara que diu... Me vi a Córdoba. No.
Se suposa que tots estarem a la Unió Europea, no? Per tant, doncs, no hi haurà gaires diferències de tipus que es notin a la vista. No caldrà posar llocs de frontera o...
Per tant, el que dius que no cal anar a buscar el separatisme, ja anirà venint sol,
sí,
no?
Sí, a veure,
o sigui, si no ve,
sigui com sigui, la cosa va cap aquí.
I podria ser que quan ens separéssim ja parléssim tots en castellà? O esclar, perquè...
No, ja l'hi ve tos.
Això no ho sé, però en principi suposo que no. Suposo que no, perquè la civilització catalana...
Està meritxell.
La cultura catalana...
Estàs fotuda, de veritat.
Aquesta
passa.
Esperem que no.
Sembles un humanot.
A Gallifa, per això, els nacionals no van entrar.
Sí, llavors, clar, amb això... Potser no els hi calia.
No, per això esteu allà molts, perquè no és alliberat, Gallifa.
No ho van alliberar, que diuen.
Potser no els hi va caldre.
Escolta'm una cosa, veig que són 3:15 ja.
Vols dir?
Si no, és tard.
Anem tard.
Posem l'últim tema i entrem amb les motos a tota vela?
Molt bé, doncs vinga, va, posarem un tema que al Jordi segur que li agradarà.
Sí, de qui és?
Nat King Cole. Mona Lisa.
Poc que té a veure això avui amb...
No ho sé. Doncs...
Mona Lisa.
Ara el posen per la no sé quina cadena de tele.
Diu, si el Nat King Cole ressuscités... Dius, fotria una hòstia amb la làpida? Is it only 'cause you're lonely they have blame for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, are just a cold, lonely, lovely work of art. Do you smile to tempt the lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, are just a cold, lonely, lovely work of art.
Mona Lisa.
Tira, tira, tira la Mona Lisa ja.
Tira-la.
Mona Lisa. Bueno, són...
Bueno, no es diu, ja ho dic sempre i és molt, bé, molt xusco quan ho sents d'un altre.
Jordi, digues. Motos.
A motos.
La primera moto que vas tocar va ser
va
una,
ser una motoserra?
No, no va ser una motoserra, però també he tocat la motoserra.
Què et passa amb les motos? Explica'ns una mica.
No, mira, la primera, als 16 anys, vaig comprar una mini Montesa.
Uh-huh.
Abans ja m'havien regalat un Velosolex.
Un Velo.
Que era allò que portava el motor davant
del Messier Oló. Del Messier Oló.
Eh?
Quina relació has tingut amb les motos? T'has dedicat a córrer, a restaurar-les, a comprar-les, a vendre-les, a estimbar-les?
Vaig començar
a bullir-les.
Amb aquesta que et deia, que la feia servir per tot arreu, tant a Barcelona com aquí. Pujava i baixava de Barcelona amb la mini Montesa.
Amb una cota?
No, una mini Montesa.
Mini Montesa era roda petita.
Un ciclomotor, eh?
Un ciclomotor, sí.
Aquestes amb pedals, automàtica. I amb aquesta anava tota la setmana per la ciutat, i després pujava aquí el cap de setmana, i se feia salts per les muntanyes, i després tornava a baixar amb el trastet aquell.
El Baron Rouge.
2 anys amb aquest plan. I la màquina va aguantar, tu. I vas pensar, això, Montesa deu ser cosa bona.
T'has dedicat a la competició?
Sí, llavors al cap de poc vaig començar amb el trial, vaig fer 5 o 6 anys, potser, amb el trial i el motoclub Singles, vaig participar de la fundació del motoclub, i de la fundació els 3 dies, i tota la
història aquesta. I amb carretera, que diguéssim, també has fet alguna cosa?
Després, al cap d'uns anys, vaig començar vaig passar l'asfalt. Ja vaig dir, o començo ara o ja faig tard.
Clar.
Ja tenia 30 tacos i dic, o m'hi poso o ja ho deixo córrer.
Clar.
I em vaig estrenar aquí a la pujada de Sant Feliu.
Pam! Vas estrenar, vol dir que...
Vaig estrenar amb cursa. Ah. No, amb parcel·les no.
Amb parcel·les no.
El primer any em vas amb una Impala 175 de sèrie,
Molt bé.
Vaig quedar, és el 7è o el 8è de la categoria. Llavors l'any següent, amb la mateixa moto però 2,5, vaig guanyar. Va ser la primera cursa que vaig guanyar de velocitat.
I Jordi Fornas llega a la meta volante.
I a més a Sant Feliu, la primera categoria.
Un honor. I les motos han sortit de Sant Feliu o t'has quedat només els...
No, i després, doncs, al cap d'uns anys vaig estar corrent diferents proves, més que res de pujada en costa, que és el que es podia fer a l'època amb aquella mena de moto, i després quan van sortir les clàssiques, doncs com que ja hi anava amb una clàssica, l'únic que vaig tenir de fer va ser buscar la carrosseria adient i posar-la al dia i lluenta, i vaig començar a córrer amb clàssiques, i llavors sí que vaig poder córrer, doncs, a molts circuits europeus. He corregut des d'Anglaterra, Holanda, França, Itàlia, Silverstone, Manicur, Donington, Brands Hatch, Mallory, Leiden, Assen, Dijon, Paul Ricard, Le Mans,
Franco-Span,
Monza, Spa-Francorchamps, no hi
les Alies,
el pont de Vilomara, Montserrat.
Torna a fer això que has fet, Meritxell.
La Rabassada, no, Rabassada no, Sant Cugat, Tibidabo, Jerez, molts circuits.
Déu-n'hi-do, o sigui que portes més quilòmetres a la...
Fins a Malta vaig una vegada a córrer.
Malta?
Malta.
2 points.
I a la illa de Man has corregut?
No, aquesta no.
És dura, oi?
Sí, i la fan per clàssiques.
I el Dakar?
No, el Dakar tampoc.
Per clàssiques
feia
no ho fan?
Velocitat.
Jo ho faria a peu, el Dakar, es mataria menys gent. Cada any sempre algun,
Bueno, i...
Aquelles velocitats i el sorra. Déu-n'hi-do, o sigui que les motos són la teva passió, i suposo que aquesta passió, doncs, si ens deies al principi que eres periodista, segurament alguna cosa t'haurà fet, no? Amb Lucky
sí, el periodisme era relacionat amb això, en aquella època, doncs, que era quan estava fent totes aquestes curses, que vaig estar-hi tot plegat 16 anys corrent amb motos de velocitat. Des del començament aquí a Sant Feliu fins que vaig plegar el 98, doncs són 16 temporades.
16 temporades?
Doncs, de velocitat,
L'adolescència.
A part les 6 de trial, o sigui.
I llavors aquí, corrent per Europa i tal, amb clàssiques... Pagaven, no, suposo?
En alguns llocs pagaven un Star Money, que era la prima de sortida, però no et pensis que amb allò ajudava una mica, però no n'hi havia ni per pagar el viatge.
Ostres, tu pagava el diari, representa.
Home, el diari, jo treballava de freelance allà, em pagaven els articles que escrivia. No,
sortia a compte o no?
M'ho pagava jo.
Sortia a compte amb la física aquesta del Deulofeu, la matemàtica, sortia a compte? No,
a veure, mira, tot anava bé perquè entre una cosa i una altra també ajudava, no?
I disfrutaves.
Més, doncs disfrutava fent-ho, disfrutava escrivint a la revista i amb tota la moguda.
I actualment, a 17 de gener de 2006, què?
De motos?
De motos, de periodisme...
Bé, de periodisme poder farem... Tornarem a fer alguna cosa ben aviat.
Ens sentirem a parlar.
Sí, segurament.
Bueno, estàs convidat a venir als nostres micròfons, explicar-ho.
Als nostres estudis.
De moment no puc dir amb què, per si.
No ho diguis, home. Nosaltres ens ho ha dit.
però és secret, tí.
Déu-n'hi-do, doncs una passió de dues rodes, suposo que avui en dia amb la competició que hi ha tant a nivell esportiu com a nivell clàssic, doncs us està força orgullós. A vegades passen motos clàssiques per Sant Feliu, se'n veuen. A vegades...
Sí, però aquestes són les de carretera, eh? Les que nosaltres fèiem servir eren de competició.
De circuit, que diguéssim.
Eren motos de gran premi. Però dels anys, fins màxim anys 70.
Si et poguessis comprar les tres motos...
Diguem-ne com les que havia corregut un personatge conegut com és l'Àngel Nieto.
Sí, el que passa que la categoria 125 no es tracta. Es tracta de 2,5, 3,5 i 500.
Si no, no tira, home.
125 no... A veure, Anglaterra, que tenen dos campionats, allà sí que fan totes les categories.
Amb les que corria el Mike Helwood i el Phil Reed i aquesta gent.
Ah, aquesta sí. És més, el mateix Phil Reed... El John Surtees, sí, i altres expilots participen en
curses d'aquestes. George Owens.
John Surtees és l'únic que havia sigut campió del món de motos i de Fórmula 1. L'únic que ho ha aconseguit fins ara. Ara diuen que el Valentino Rossi vol provar-ho.
Ah, sí. I el Fernando.
Bueno, Fernando això, que li ho té més difícil perquè s'hauria de pujar amb una moto.
Tu creus que s'ho mereixia el premi, aquest noi? Aquest acabat de sortir de l'ou i hi ha un premi?
Mira, n'hi ha que tenen sort, no?
Això que diuen. Diu que tinguem sort i que la sapiguem buscar.
Ara aquest any li faran gruar perquè em sembla que Renault aposta ja pel seu company d'equip.
Aquest any ho tenen més complicat perquè veure almenys primera hi ha donar... canvi de motors.
Hi ha canvi, no?
I clar, al haver-hi canvi de motors ara no se sap ningú on està. I els que tenen més experiència en aquest cas són els de Ferrari. A l'hora de canviar de motors, a Can Ferrari els saben fer de totes les
mires. Saben.
I els altres, doncs, ja veurem.
L'altre dia amb el Ferrari vaig quedar tirat aquí a la Meridiana.
Sí? És que tens un cotxe.
Com que s'ha d'anar 50, pum, se'n va calar.
Sí, ja. Et vas quedar tirat amb el teu cotxe, és real, això?
No,
és
no,
una història
amb el Ferrari.
Real. Amb el teu cotxe.
El teu cotxe és un ferro que tira. Tira! Per baix, volta per baix. Bueno, Jordi, escolta'm, el temps gairebé és teu perquè són 4 minuts que ens queden de programa. El repetim perquè avui és en directe, en rigorós directe, amb companyia, i hem estat molt bé, però demà el repetim, ja no sé amb l'hora ja, perquè ja, com que les repeticions no les escolto mai i la Meritxell ens fa boicot. Sé que ho repetim el dissabte a les 5 de la tarda. Meritxell, m'equivoco? A les 5 de la tarda. I demà, dimecres, a les 12 del migdia. Des de Gallifa... Amb sort no se sent, vull dir, hauràs de venir aquí a la Sagrera.
El 107.2 de la FM, una codinenca.
Què voldries destacar de tot el que hem parlat aquesta nit? Amb què s'hauria de quedar la gent que t'ha escoltat? Amb les matemàtiques i la pau?
Si vols pots fer una proclama a la independència ràpidament.
Et deixem 5 minuts pel micro és teu.
No sé, això que triïn ells, no? El que els hi pugui interessar més.
Estàs disponible. A internet, pels que...
M'interessen molts temes, a mi.
Pels internautes que tenim, perquè hi ha gent que ens segueix a través d'internet, divies.com, què poden trobar de tu?
A internet, tinc una web.
Tens una web? Sí. Doncs mira si la vols dir.
És www.utopiadigital.com/Fafnirius Team.
Com?
Fafnirius Team. És la meva escuderia.
Fafnirius.
Fafnirius.
Fafnirius. .com.
Team.
Fafniriusteam.com. Utopiadigital.com.
Utopiadigital.com/Fafnirius Team. És igual, si pregunten per Jordi Fornes a el senyor Google, ja veuràs que també et coneixen.
També et coneixen.
I surt la web i tot plegat.
Bueno, doncs en Jordi Fornes avui l'hem tingut en el programa.
Un plaer estar amb ell.
Jo la matemàtica d'Alexandre Olofeu no l'havia sentida i per tant jo crec que avui hem après una cosa més. Els que estan frisosos per la independència, tranquils, que va arribant.
Però de moment, els que estan frisosos de moment podrien aprendre una mica
de matemàtica
amb el llibre aquest que ja hem dit de l'Alexandre Olofeu, La matemàtica de la història, que es pot trobar a llibres de l'Índex Neopàtria. Alexandre Olofeu.
Doncs molt bé, el dimarts que ve no tenim programa perquè ara, Jordi, anem cada 15 dies. Un dimecres, un dimarts sí, un dimarts no, però l'altre ja sí, el proper convidat ja ho sap, que ha de venir, encara no ho hem dit. I Josep, si vols afegir alguna cosa.
No, bé, content d'estar aquí amb el Jordi, de tot el que ens ha explicat. Tant de bo haguéssim tingut més estona perquè haguéssim pogut encara aprofundir una mica més amb qualsevol dels temes que hem tocat. Però bé,
la suma de los factores no altera,
el producte.
Respecte a les motos, m'agradaria explicar un detall.
Digues.
Només he guanyat 3 curses consecutives. És a dir, només hi ha dos llocs on he guanyat tres vegades.
Seguides any rere any.
Sí. No, a veure...
campionat sí. I un campionat i un campionat.
No, simplement que hi he guanyat tres vegades.
On?
Una és Paul Ricard, que aquestes sí que van ser consecutives, i l'altra Sant Feliu de Codines, la pujada en costa Sant Feliu, que he guanyat una vegada amb motos normals o modernes i dues amb motos clàssiques.
Tenim un campió, Paul Ricard i Sant Feliu de Codines.
Què et sembla?
No es moc amb mitja màniga.
No és moc de pau.
No és moc de pau. 5 segons. Adéu-siau.